COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deneguet, Lletja, Signa, la hipoteca mixta totalment minoritària fa uns anys és ara el producte estrella de la banca espanyola. Durant els últims mesos s'ha convertit en una sòlida alternativa als préstecs hipotecaris de tipus variable i fix. D'una banda, permet protegir-se de la pujada de l'Euríbor en els primers anys del termini, mentre que per l'altra, les seves quotes són més assequibles que les hipoteques fixes perquè el seu interès inicial és també més reduït. El seu poder d'atracció no ha passat desapercebut per als bancs i cada vegada hi ha més entitats que ofereixen hipoteques mixtes amb condicions molt atractives per cridar l'atenció de clients potencials. I molts d'elles, a més, donen l'opció de triar la durada del tram a tipus fixe, el temps durant el qual l'interès no depèn de l'Euríbor, per adaptar-se així a la tolerància, al risc de cadascun dels sol·licitants. El boom d'ofertes d'aquesta modalitat s'ha produït recentment coincidint amb la pujada de l'Euríbor. Fa uns anys, la immensa majoria d'aquests productes tenien un interès fix durant els primers 10 anys i un variable posterior. Ara, en canvi, la durada del tram a tipus fixe és més flexible. Algunes entitats ofereixen fins a 3 anys, unes altres entre 5 i fins i tot 15 anys, i algunes més, les més atrevides, entre els 10 i els 20 anys. Gràcies a aquesta major flexibilitat, es pot triar una hipoteca mixta que s'adapti a la nostra tolerància al risc. Per a donar-me una oferta que compleixi aquests requisits, hem de demanar, sobretot, ofertes a diversos bancs i regatejar amb ells perquè millorin les seves propostes inicials. També es pot encarregar la sol·licitud a un broker hipotecari que demanarà diferents sol·licituds a moltes més entitats i negociarà amb elles majors probabilitats d'èxit. Molta sort si heu de posar-vos en marxa i aconseguir un préstec o una hipoteca de cara als pròxims mesos. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia en aquests moments, a aquesta hora, repassarem titulars d'aquest matí en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos. L'Audiència de Barcelona ha confirmat l'absolució de l'expresident del Barça i empresari Sandro Rosell d'un delicte de frau fiscal de l'any 2012. La Fiscalia i Hisenda li demanaven 2 anys i 9 mesos de presó per suposadament haver defraudat 230.000 euros de l'IRPF mitjançant la simulació de feines, despeses i ingressos a través d'una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria. I també l'Ajuntament d'Olot ha posat la bandera espanyola al balcó de les dependències municipals arran d'un requeriment de Vox. El consistori ha al·legat que s'ha fet tenint en compte l'informe dels serveis jurídics i la jurisprudència. No obstant, a Barcelona, l'Ajuntament ha tancat provisionalment l'àrea de joc infantil del barri del Clot, on dilluns va caure un arbre de grans dimensions. El consistori ha pres la decisió a l'espera de tècnics a Parcs i Jardins duguin a terme una valoració de l'espai. I també hem de parlar d'una polèmica que segur que recordeu, perquè la Fundació Espanyola de Abogados Cristianos ha anunciat en un comunicat que recorrerà davant l'Audiència Provisional de Barcelona contra la interlocutòria que arxiva la causa dels responsables de TV3 que van fer una paròdia de la Virgen del Rocío en el programa Està passant. La presidenta de la Fundació, Polònia Castellanos, ha assegurat que, tot i que encara no tenen la resolució, estan completament segurs de recórrer-hi en contra perquè demanen que respecti els seus drets fonamentals i que no se'ls ataqui ni ridiculitzi. I en qüestions de salut hem d'explicar que el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha vinculat la manca de llevadores a una pitjor educació sexual de la ciutadania. Ho ha dit en un comunicat amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'aquests professionals i així detectar també la població vulnerable per evitar embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. Acabem també avui explicant que a Andorra el cap de govern, Xavier Espot, ha defensat que l'executiu està negociant amb la Comissió Europea el millor acord d'associació amb la Unió Europea pel Principat. En una trobada amb els mitjans de comunicació, ha argumentat que es busca un acord que defensi els interessos del país, per la qual cosa no veu justificables els arguments d'alguns partits de l'oposició que demanen de tenir aquestes negociacions.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts que torna a ser un dia de temps força tranquil arreu de Catalunya, predomini dels núvols amb algunes boires matinals i algunes nuvolades inofensives aquesta tarda a zones de muntanya. Hem tingut fresca a primera hora del matí arreu de Catalunya, un migdia càlid amb una tarda també força agradable. Temperatures avui al voltant d'entre els 25 i els 30 graus. I ara és moment de sortir a la xarxa viària. Sapiguem com se circula a hores d'ara amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Com és habitual a aquesta hora, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però tenim un parell d'incidències. Per una banda, unes obres a l'autopista AP7 a l'Aldea, que tallen carril en direcció sud. Hi ha aturades de gairebé 3 quilòmetres, com us dèiem, per obres, cua de 3 quilòmetres a l'AP7 a l'Aldea, direcció sud. més a prop de Barcelona, ha fet a la zona d'Abrera, a Autovia A2, un accident, en aquest cas. Els vehicles són al voral de la via, però hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit Barcelona, això com us dèiem, a l'autovia 2, a la zona d'Abrera. A la resta de la xarxa viària, en principi, circulació força tranquil·la. És tot des del servei català de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem. Per Aragonès dona per feta l'amnistia per als implicats en el procés i en aquest sentit s'ha aventat aquest matí que ben aviat podrà rebre al Palau a l'encara pròfug de la justícia Carles Puigdemont. Aragonès ho ha dit en el discurs que ha donat el tret de sortida al debat de política general, on també ha exigit de manera molt clara a Pedro Sánchez pactar un referèndum en aquesta legislatura si vol ser president del govern central. Aconseguida doncs l'amnistia, sense gaires dificultats sembla ser, ara toca parlar decididament del referèndum d'autodeterminació, ha apuntat el president català. A la seva intervenció, Aragonès també ha avançat que el govern continuarà amb l'ofensiva per fer de Catalunya una comunitat pràcticament monolingüe, potenciant encara més el català a l'escola i posant en marxa ben aviat també un pla perquè tothom pugui ser atès en català al metge. En definitiva, Pere Aragonès, que no ha dubtat en menyspreuar el debat d'investidura de Núñez Feijóo, que es produïa aquest matí, no ha desaprofitat l'ocasió per recordar a Pedro Sánchez que la seva possible investidura d'aquí a poques setmanes depèn de l'independentisme català, un independentisme que continua pujant la seva aposta. Anem fins al Parlament. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, Pere Aragonès ha exigit aquestes condicions per votar favorablement una possible futura investidura de Pedro Sánchez. En la política per liderar l'independentisme amb l'oposició de Junts per Catalunya, Pere Aragonès avui al Parlament de Catalunya amb el debat de política general ha obert un límit temporal. Li diu als socialistes que és en aquesta legislatura al Congrés on s'han de fixar les condicions per votar la independència de Catalunya.
L'amnistia no és el punt i final. És el punt de partida. Ha arribat l'hora d'obrir pas perquè Catalunya decideixi el seu futur. La legislatura que ara comença a l'Estat, la legislatura 2023-2027, només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar.
Aragonès ha recuperat l'acord del Regne Unit amb Escòcia com una via possible a negociar. A més, el president de la Generalitat valora que l'independentisme té la clau de la governabilitat d'Espanya i que no pot desaprofitar una oportunitat com aquesta. I li demana a Pedro Sánchez valentia a l'hora que ja certifica l'amnistia com acordada i inevitable. De la resta del seu discurs de política general, que ja ha superat a pesar l'Equador de la seva legislatura, Aragonès insisteix en activar polítiques lingüístiques per protegir sol el català davant l'altre idioma oficial de Catalunya com és el castellà.
La llengua catalana és i ha de seguir sent el pilar de la nació compartida. Per això hem de redoblar tots els esforços per trencar la tendència i que el català torni a guanyar presència en tots els àmbits de la societat, reforçant el seu paper d'ascensor social, que s'obri nous espais en els àmbits de la comunicació i que avanci cap a la plena normalització.
I Aragonès marca la sanitat com a objectiu prioritari per intensificar la utilització del català per part dels seus professionals a l'hora d'atendre els pacients.
Gràcies, Sergi. Tot i que Pere Aragonès no s'ha dirigit directament a Núñez Feijóo, que avui té el seu debat d'investidura al Congrés, a qui fins i tot ha menys tingut en aquest discurs a la Cambra Catalana, el candidat del Partit Popular sí que s'ha referit des de la Cambra Baixa a Madrid a les pressions de l'independentisme català, indicant que ell té límits i principis i que no es deixarà ensarronar com Pedro Sánchez per ser president del govern.
Señorías, ningún fin, ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no. No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del gobierno. No paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general para ser presidente del gobierno. Y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron para ser presidente del gobierno.
paraules de Núñez Feijóo aquest matí al Congrés dels Diputats en aquest debat d'investidura que continuarà aquesta tarda. Tornant al Parlament i al debat de política general que acaparà l'actualitat d'aquests dies políticament parlant a Catalunya. Doncs a banda de l'amnistia, el referèndum i el català com a nou mantra de l'independentisme, Pere Aragonès ha tingut un breu i ràpid recordatori per a les famílies catalanes que ho passen malament per culpa de la crisi econòmica. Una crisi que, segons Aragonès, sembla que pot anar més als pròxims mesos i per la que hem d'estar tots preparats, ha dit. I és que a la inflació i a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna hi hem d'afegir l'increment del preu del petroli i la gasolina, que ja s'està notant, la tarifa elèctrica, que ja ha començat a pujar de nou, i el preu del diner, que continua a màxims. La fotografia econòmica dels pròxims mesos pot deixar un forat a la butxaca de molts ciutadans. T'ho explica la Yolanda Canales.
No es presenten temps fàcils per l'economia, no ja macroeconòmica, sinó també familiar. Un exemple, el preu dels carburants. Parlem de la benzina i el dièsel. Els experts alerten que continuaran pujant i que d'aquí a poques setmanes ens hem d'acostumar a veure que costaran 2 euros el litre. A més, a Espanya està incrementant-se més el preu dels combustibles i més ràpid que altres països europeus. Però per posar xifres, entre maig i el 18 de setembre, el preu mitjà de la gasolina s'ha incrementat un 8% i el dièsel un 14%, amb l'agreujant que des del juliol fins ara la pujada ha estat constant, no hi ha hagut cap parèntesi. I aquesta tendència continuarà en les properes setmanes, fins al punt de veure els 2 euros per litre com a preu habitual, ja ho dèiem abans. Després està el preu de l'energia. Ja no necessitem tant aire condicionat, no fa tanta calor, no hi ha tanta demanda, però continua pujant el preu de l'electricitat, però sobretot el del gas. Què ha passat? Doncs que les centrals amb preus més alts són les de cicle combinat, que generen electricitat amb gas natural. I durant l'agost, en pràcticament totes les hores, ha participat una central de gas que, a causa que el preu ja de la primera matèria s'ha encarit, doncs també ha elevat el preu mitjà que paguem per la generació dels megawatts consumits. I un altre problema el tenim amb l'increment dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu els ha pujat en la seva darrera reunió fins al 4,25%, el seu nivell màxim des del 2001. Això ha fet encarir les hipoteques, les variables, en més de 300 euros la quota mensual. Estem parlant d'una hipoteca tipus de 180.000 euros amb un plaç de 25 anys i a un interès de l'Euribor més l'1%. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha reconegut que aquesta situació està afectant les famílies, però ha deixat clar que aquests tipus es mantindran alts el temps que sigui necessari per mirar de controlar la inflació i que aquesta se situï al 2%. Però això vol dir que es continuaran apujant els tipus o que hi haurà una petita treva. Els experts tampoc no s'acaben de posar d'acord en aquest punt, creuen que pot passar qualsevol cosa, però d'entrada, sembla que s'aposta per aquesta última opció, per una treva. Per això l'Euribor ha baixat una mica.
Gràcies, Yolanda. Com ens deies, l'Euribor, i que repercuteix directament en el rebut de les hipoteques que tenen molts i molts catalans. Molts ho tenen a tipus fixe, uns altres a tipus variable, i cada cop més els que prefereixen una hipoteca mixta de la que us hem parlat a l'inici d'aquest informatiu. Una fórmula que va anar a la baixa l'any 2016 amb la caiguda del preu del diner. Ara que torna a pujar, torna a estar de moda. Saludem ja el senyor Àngel Hermosilla, que és el secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Àngel Hermosilla, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, fem una mica de pedagogia per als oients que ens estan escoltant i que no coneguin això de les hipoteques mixtes. Què és una hipoteca mixta i com funciona?
Sí, anem a veure. En quant a hipoteques, tenim diverses possibilitats. Tenim les tradicionals hipoteques a tipus d'interès fixa, les hipoteques a tipus d'interès variable, i després estan les hipoteques mixtes, que el que fan és combinar els tipus d'interès fixes del tipus d'interès variable. Llavors, les hipoteques mixtes el que fan és, durant un primer període, que generalment és de 10 anys, s'estableix un tipus d'interès fixa. Per tant, la primera part de la hipoteca té un tipus d'interès fixa que normalment dura 10 anys. Normalment, no vol dir que sempre hagi d'estar o durar 10 anys. La segona part del període es passa a un tipus d'interès variable. D'aquí ve el nom de mixta. Combina el tipus d'interès fixa amb el tipus d'interès variable en una primera etapa fixa i en una segona etapa variable.
I la primera etapa, en quin tipus d'interès pot ser? I els períodes, qui els estableix? La persona que contracta la hipoteca o és el banc, en aquest cas?
Bé, el tipus d'interès s'estableix, en aquest cas, fonamentalment per l'entitat, tot i que entenc que també té que haver una part de negociació a la persona que demana aquest préstec. Mm-hmm. I el període generalment és de 10 anys, però també és negociable en funció de la situació de la persona o de la família que demana el préstec. Mm-hmm. Aquí és on realment ve una mica, podríem dir, la complicació. És a dir, establir exactament el període durant el qual ara es fixa el tipus d'interès i el nivell d'aquest tipus d'interès.
Mm-hmm. I a dia d'avui, amb els tipus d'interès que hi ha en aquests instants, el més recomanable, si ens volem comprar un pis o una casa, seria una mixta o una fixa? Què recomanaria vostè, senyor Musilla?
Bé, això és molt complicat.
És difícil, no?, de recomanar.
Tipus d'hipoteca, sobretot perquè ja no depèn del producte financer o de la modalitat d'hipoteca, sinó també de les circumstàncies familiars o personals de cadascú.
Clar.
Si és jove o és gran, si vol amortitzar més ràpidament o més tard.
Uh-huh.
Home, si és una família que necessita una quantitat important de diner i que en una primera etapa el que vol és estabilitat, evidentment el tipus d'interès fixa és el més convenient.
Uh-huh.
Perquè, malgrat que pugui ser o no ser, o estar per sobre d'algun moment dels tipus d'interès de mercat de caire variable, el que sí és segur que li dona estabilitat en el temps i no ha d'estar submesos al sotràs que pugui provocar una pujada o una baixada de l'últim.
Els disgustos.
Si vols amortitzar, evidentment, potser anar més cap més a la variable.
Clar. Perquè a dia d'avui el mercat immobiliari passa per moments molt, molt i molt moguts. I de cara als pròxims mesos, quin panorama ens pot dibuixar?
Bé, a veure, els tipus d'interès estan a un nivell força elevat, com saben els nostres oients, no? Han anat pujant pràcticament des del darrer any de manera continuada, fins i tot fa uns dies va tornar a pujar el tipus d'interès oficial. Sí. Igual l'Euríbor, que és el tipus de referència de totes les hipoteques, pràcticament, no? L'Euríbor és el que marca la referència per fixar el tipus d'interès, fins i tot per revisar les hipoteques. Això de dir, mira, aquest any encara m'han de revisar la hipoteca. Doncs ho fan amb l'Euríbor i sempre pujant algun percentatge més, un o dos punts, no?
Mm-hmm.
Ara la situació són amb uns tipus d'interès força elevats, els que tenim. Cal pensar que els propers mesos la pujada sigui o nula o molt més baixa,
mm-hmm.
i en el moment en què la inflació, que és el que està marcant l'evolució dels tipus d'interès, registra una moderació més elevada de la que està registrada, els tipus d'interès es mantindran una temporada i després baixaran. No?
Mm-hmm.
Ara mateix és difícil establir en quin moment es pugui dir això, perquè les previsions parlaven del 2024,
mm-hmm.
però també estan marcant una inflació que no acaba d'estar controlada com ho tria abans entre Europa, que és qui estableix aquest tipus d'interès.
Sí, sí, a més, alguns pronòstics, alguns estudis també diuen que els preus de l'energia a partir del pròxim any podrien tornar a pujar molt, i això també és un mal símptoma. Escolta, senyor Musilla, una situació que li dibuixo. Si jo, per exemple, tinc una hipoteca variable i tinc l'oportunitat de canviar-la a una fixa o a una mixta, a un 3%, dono un pas endavant o com ho faig, això? Què me recomanaria?
A veure...
Complicat, no?
Jo sóc més de variable.
Yeah.
Perquè sí, és cert que puja quan puja, però quan baixa també es beneficia.
Clar.
Cosa que amb el fixa el que dona és estabilitat en el temps.
Uh-huh.
Home, si és un tipus d'interès pujant entre un 3 i un 3%, jo la comprava.
La comprava, no? És un bon...
És cert que això al llarg del temps donarà una rendibilitat d'un temps llarg,
És una bona...
una situació positiva.
Que és una bona oferta, un 3%.
Això sí que jugaria una mica amb la situació de variable.
Perquè ara mateix els bancs són molt més prudents a l'hora de concedir préstecs, no? En què es fixa més un banc quan decideixen a qui donen un préstec o una hipoteca? En què es fixen més?
Bueno, d'alguna forma, si la família o la persona que demana la hipoteca té solvència per retornar els diners, no?
Mm-hmm.
Perquè encara recordem la crisi financera en la qual la morositat va pujar moltíssim. Per tant, les regles de lloc estan més dures en aquest sentit, no?
Mm-hmm.
Tant el percentatge que es dona a la hipoteca, que deixa com a màxim el 80%, diguem.
Molt bé. Molt bé, doncs, Àngel Arbosilla, secretari general de Col·legi d'Economistes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per donar-nos aquestes recomanacions, orientacions en el món de les hipoteques i dels tipus d'interès que està la cosa complicadeta. Àngel, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda. No sé què hacer, yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
deixem el tema de les hipoteques, del preu del diner de costat de moment, i et demano ara, atenció, molta atenció, aquest titular que ens ha donat el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antonio Escudero. Vol més mà d'obra i menys subsidis. Escudero s'ha preguntat com pot ser que hi hagi atur i que, en canvi, no es trobi mà d'obra per a molts establiments, i en aquest sentit ha apuntat, i de manera molt directa i molt contundent, contra les ajudes i subsidis que atorga el govern central. Antonio Escudero n'ha assenyalat un bon grapat, més de 10.
Escudero ha parlat de 16 ajudes, 7 principals per desocupació que gestiona el CEPE, el Servei Estatal Públic d'Ocupació, i estem parlant de la prestació per atur pròpiament, el subsidi per a majors de 52 anys, per cotització suficient, el d'ajuda familiar per majors de 45 anys, el subsidi extraordinari per desocupació o la renda activa d'inserció. I tot es diu amb un import mínim de 480 euros, excepte la prestació d'atur. I això s'ha d'afegir, explica Escudero, altres ajudes, com el subsidi per a migrant retornat, per alliberats a la presó, per revisió d'incapacitat o per prestacions per desocupats de la llar. I així fins completar aquestes 16 ajudes. I la cirereta del pastís, afegeix el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, és l'ingrés mínim vital. D'aquesta forma és impossible que aguanti un país, tot i que Escudero deixa clar que hi ha gent que sí que les necessita. Per això demana fer una reflexió.
La cirereta del pastís, l'ingrés mínim vital d'un mínim de 565 euros, que a diferència de la llista llarga d'ajudes es pot cobrar de forma indefinida sempre i quan la situació econòmica de la persona no rebi cap canvi. Bueno, ja tenim aquí les modalitats. Un país es pot mantenir d'aquesta forma? Quins tipus de societat estem creant? Perquè feta l'ajuda, feta la trampa, el pa per tothom no serveix. No hi ha cap país que això ho pugui aguantar.
I és que Escudero creu que és un despropòsit que algun restaurant no hagi pogut obrir totes les sales o que no hagi pogut fer tots els torns necessaris perquè els faltava personal, mentre que la taxa d'atur a Girona, per exemple, és del 8,2%.
Arriba ja el moment de fer una aturada per publicitat i després marxarem fins Manresa. Escoltarem el malestar dels veïns de la capital del Bages pels cada cop més greus i continuats actes incívics que es produeixen. Al final, la pressió del veïnatge ha fet que l'Ajuntament hagi pres mesures i mesures, sobretot a l'àmbit judicial. Ho escoltem d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes hay Liga.
¡Bravo!
¡Bravo, bravo!
Y te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Empezamos!
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Desde las 8:30 de la tarde, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Dale, Manolo!
Este martes solo hay un plan.
¡Sí, señor!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos.
Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marxem, doncs, fins al Bages. Recollim la preocupació i el malestar dels veïns de Manresa pels continuats i cada cop més greus actes incívics que s'estan produint els caps de setmana en aquesta ciutat. Dissabte al vespre, per exemple, batalla campal entre un grup de magrebins i un de dominicans al centre mateix de Manresa. I la matinada de diumenge, uns vàndals van apedregar autocars estacionats a l'estació. Davant d'aquesta situació i del malestar veïnal, l'Ajuntament ha reaccionat i dona un pas endavant. Mara Rodríguez.
L'Ajuntament de Manresa anuncia que es presenta com a acusació popular en el cas de la baralla multitudinària del cap de setmana, on un grup de joves es van llançar cadires i taules dels bars del voltant. L'alcalde del municipi, Marc Aló, ha explicat que els participants eren menors d'edat i que estan tots escolaritzats a la ciutat. Així mateix, un grup de joves encaputxats va destrossar els vidres de com a mínim 6 autocars que hi havia aparcats a l'estació d'autobusos de Manresa. Aló ha dit que les investigacions continuen obertes i llança un missatge a la ciutadania.
Que aquest govern té tolerància zero amb la delinqüència, amb l'incivisme, que no traiem ferro a l'assumpte en cap cas i que estem a sobre.
El cap de l'oposició, Ramon Bacardit, afirma que no es tracta d'uns fets puntuals, sinó que es tracta d'una situació que ja es veia de venir.
Que els comerciants, els veïns de Manresa, fa molts mesos i anys fins i tot que estan dient que al passeig estan havent l'acumulació de successos i de tarannàs que ens portaran a problemes, i això ho hem vist, ho hem visibilitzat amb aquest cap de setmana.
Tot plegat, els comerciants de Manresa també demanen a l'Ajuntament que convoqui la taula de seguretat per tractar l'incident de dissabte, demanant mesures més ambicioses per garantir l'ordre públic i alerten que aquests fets no poden tornar a passar.
La Generalitat gastarà a partir de l'any que ve uns 28 milions i mig d'euros per repartir gratuïtament productes menstruals i que beneficiarà a gairebé 2 milions i mig de persones. Es tracta d'una mesura pionera al món i que també suposarà un estalvi significatiu per a les dones i les seves famílies, i s'aconseguirà evitar, doncs, 9.000 tones de residus que es produeixen cada any a Catalunya per l'ús de compreses i tampons d'un sol ús. La ciutadania, els ciutadans amb què hem consultat, doncs sobretot les dones veuen bé aquesta iniciativa, que tindria o que tindrà la indispensable col·laboració de les farmàcies. Per què? Doncs perquè distribuiran els productes i també assessoraran de manera molt personalitzada les dones sobre qüestions relacionades amb la menstruació. Andrea Gavarró, quan i com es podrà accedir a aquest projecte?
Les farmàcies catalanes començaran a repartir productes menstruals de manera gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve. Es tracta d'una mesura contra la pobresa menstrual pionera al món i forma part del Pla Integral d'Equitat Menstrual que ha impulsat el Departament d'Igualtat i Feminismes. El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, explica com es podrà adquirir aquests productes.
Totes les dones se li enviarà un codi que podrà descarregar a través de l'APP de La Meva Salut, i llavors amb aquell codi el presentarà a la farmàcia, i llavors a la farmàcia se li podrà, doncs, explicar i sobre els diferents productes que entren a la campanya, i a partir d'aquí és fer la dispensació del producte que desitgi.
Els productes disponibles a les farmàcies seran copes menstruals, calces i compreses de tela. Cadascú podrà escollir un dels tres productes en funció del que millor s'adapti a les seves necessitats, i segons explica Jordi, rebrà assessorament per fer l'elecció.
Tota la campanya és una campanya d'educació sanitària amb tot el que té a veure, doncs, la salut sexual i reproductiva, tot el que tingui a veure amb aspectes de menstruació, d'aquest tipus de productes, etcètera, etcètera. I després, si s'escau i la usuària, doncs, desitja endur-se un d'aquests productes.
A més de fomentar el coneixement en salut sexual i reproductiva i combatre la pobresa menstrual, Casas explica que aquesta mesura pretén tenir un impacte en el medi ambient, ja que tots els productes que s'ofereixen són reutilitzables. Avui hem sortit al carrer a preguntar a les dones què opinen sobre la nova mesura per combatre la pobresa menstrual. Algunes, com l'Aina i la Mariana, consideren que és una mesura justa perquè les dones no escollim aquesta despesa fruit de la nostra biologia.
Doncs a mi m'agrada moltíssim aquesta proposta, perquè al cap i a la fi és car, perquè no és que sigui que ve un dia i ja està, no, és que et dura una setmana. Només per una cosa, que és que al cap i a la fi és una necessitat que tinc, o sigui, no compro la copa menstrual perquè em vingui de gust, és que la compro perquè la necessito.
Bàsicamente por una cuestión de igualdad, porque la verdad que las mujeres tenemos que hacer una inversión de dinero y tenemos que estar en forma desigual con respecto a los hombres que no tienen la menstruación. Entonces, me parece, sí, una manera de equidad, como se dice ahora.
I és que la menstruació té un cost elevat. Al llarg de la seva vida, una persona pot utilitzar 14.000 productes menstruals i gastar al voltant de 4.500 euros en articles d'un sol ús. En concret, l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha analitzat els preus actuals de copes, calces menstruals, tampons i compreses i ha calculat la despesa d'una dona durant 38 anys de vida fèrtil. El preu varia molt segons el flux i el producte que s'utilitzi. Una dona amb flux lleuger gastarà al llarg de la seva vida 192 euros en copes menstruals, 438 en tampons, 502 en compreses i 766 en calces menstruals. En flux molt abundant, la despesa en copes seguirà igual, però en la resta de productes la despesa supera els 2.000 euros. La Júlia també celebra aquesta iniciativa clau per la higiene íntima femenina.
Perquè els productes de primera necessitat com són aquests per les dones són molt cars i nosaltres és una cosa bàsica per viure i per la nostra higiene. I jo personalment, és clar que la faria servir.
D'altres, com la Cèlia, troben que és una bona alternativa per a aquelles qui decideixen usar-ho, tot i que ella no s'animarà a provar-ho.
La iniciativa me parece muy bien para aquellas que lo vayan a usar porque esa tipología de producto le interesa. En mi caso yo lo leí, es verdad que son productos que no he probado, la copa, la braguita, y no lo voy a usar, pero para aquellas personas que sí, me parece estupendo.
Segons l'ONU, prop de 1.800 milions de persones en el món estan en edat de menstruar. A priori, les dones amb més dificultats per a costejar-se productes d'higiene femenina viuen en països subdesenvolupats o en territoris en conflictes o guerres. No obstant això, les dones que habiten països del primer món tampoc són alienes a aquest problema. Per exemple, el 20% de les dones de la Unió Europea no té suficients diners per comprar protecció sanitària i als Estats Units una de cada cinc nenes falta o deixa l'escola per no tenir productes d'higiene menstruals. Per tal de poder implementar aquesta mesura pionera de la manera correcta, el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, explica que els farmacèutics rebran una formació, un projecte que tindrà durada tot el 2024, però que s'espera que tingui una continuïtat en el temps.
A partir d'aquí, la intenció per amb dues parts és que això sigui el principi d'una col·laboració en l'àmbit, de la salut sexual i reproductiva, i a partir d'aquí, doncs, com els projectes que s'inicien, són projectes vius i haurem d'anar veient com evoluciona i quina acceptació té també per part de la ciutadania.
Així doncs, Catalunya es converteix en el primer territori que reparteix gratuïtament productes menstruals reutilitzables. La mesura va en línia de la que ja està vigent als instituts, on es reparteixen productes menstruals a l'alumnat de tercer d'ESO.
I avui la Mar Puerto ens convida a fer un viatge. Ho fa en companyia del periodista Jesús Fraga amb el seu llibre Río Miño, un viaje entre solsticios. Estem davant d'un relat de viatges, però sense renunciar a altres dimensions, com la història, la cultura o els sentiments, i sempre amb la fluïdesa del riu i la vida en primera persona.
Sí, així és. Tracta de la fluïdesa de la vida que queda representada en el seu màxim exponent d'un riu, el riu Miño, en el llibre, que suposa bàsicament viure en un canvi constant.
És una idea muy, muy antigua, ¿no? Desde Heráclito, que decía que nunca te bañaras dos veces en las mismas aguas, hasta Jorge Manrique, ¿no? Y las coplas a la muerte de su padre, cuando dice que en nuestras vidas son como los ríos que van a morir a la mar. Entonces es un soporte muy interesante para escribir sobre bueno, cosas que nos preocupan o que nos incumben, ¿no? El paso del tiempo, lógicamente, que es como el gran tema, pero también te permite ver cuestiones que son muy actuales hoy en día, ¿no? Que hablamos de cambio climático, de calentamiento global, l'Espanya vaciada, també.
I, de fet, ell mateix ho explica. Un riu com el Miño permet investigar i posar a prova les nostres intuïcions sobre què estem fent, com estem transformant el paisatge o si estem prenent les decisions adequades. El simple fet de seure's a veure un riu o les onades del mar diu que ens porta a un estat de reflexió que no trobem en altres àmbits o en altres indrets, a través del qual ell mateix es fa dues preguntes. Què sé jo d'aquest paisatge que abans no sabia? I d'altra banda, què sap ell de mi que jo no sé?
Los paisajes saben muchas cosas de nosotros, porque en el fondo están guardando o son depositarios de la memoria, ¿no? Es decir, un paisaje no solo lo que ves en ese momento, sino que también es una línea de tiempo, ¿no? Que te lleva a otros lugares. Y en ese sentido es muy interesante confrontar a un paisaje y ver qué ideas, ¿no? le lanzas tú y qué ideas te devuelve. Uh-huh. A mí me parece un proceso muy bonito, ¿no? Un proceso de diálogo. Y me parece que en todos los diálogos siempre hay que respetar y oír, ¿no? A la parte contraria, dejarla hablar. Y creo que es un buen argumento reivindicar una relación más fluida y sobre todo a ese nivel, ¿no?, de diálogo con la naturaleza.
Tot plegat en un llibre amb el que, a més, rendeix un bonic homenatge a la seva terra, a Galícia, i que ha rebut el reconeixement unànime del jurat en una edició, la número 18, en la que s'han presentat més d'un centenar de manuscrits originals.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim ja la recta final de l'informatiu migdia amb el Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
10 minutets, ganes d'escoltar Esports Cope, perquè avui parlareu de què, aviam?
Doncs avui arrenca la jornada 7 a primera divisió i juga el Barça.
És veritat.
Juga el Barça a Mallorca aquesta nit a partir de 9:15 amb les baixes de De Jong i de Pedri. Estarem allà després amb l'Helena Condis, amb l'última hora dels Blaugrana, i hem quedat també per parlar, atenció, amb Toni Nadal. Bàsicament del Barça, com recordareu, està implicat a la candidatura de Víctor Font a les últimes eleccions a la presidència del Barça. Després el truquem a veure com ho veu tot plegat. El Girona jugarà demà a Villarreal. Ara d'aquí a uns minuts surt l'expedició des de Girona, sense Bernardo i Borja García, que encara no han entrat a la llista. A segona divisió parlarem també de la derrota de l'Espanyol, que va perdre ahir 1-0 a Tenerife. Cau l'Espanyol a la quarta plaça, a 2 punts però només del Saragossa, que és el líder. També un apunt de futbol sala farem, que hi ha també bon partit de Lliga avui, també a Mallorca, Palma-Barça. I en waterpolo comença la Champions masculina. Avui tenim un Sabadell-Brescia.
Molt bé, tot això i molt més. Esport, com sempre, a les 3 i 5. Joan Batllori, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Montserrat Rodríguez, benvinguda. Que contenta que està la Montserrat.
Ah, jo sempre estic contenta. Soy la mujer de l'eterna sonrisa.
Dóna gust fer una intervenció amb aquesta cara somrient. I
llàstima que la ràdio no es vegi.
És una pena per tu que no es vegi.
Jo ric en antena.
Vayem a lo nuestro. L'interna, a les 7 de la tarda.
Correcte.
Avui parlarem de diners, dels tipus d'interès. I tu ens presentaràs la figura d'un personatge que va agafant cada cop més volada.
Efectivament.
El broker
hipotecari.
Fixa.
Sí, perquè hi ha gent com jo que no tenim ni idea dels interessos, quina hipoteca és la millor, quina no. Doncs aquesta figura del broker hipotecari es dedica a ajudar-te, a aconsellar-te abans, durant i després, fins a aconseguir la millor hipoteca. I avui en parlarem amb un broker que es diu Jaume Fernández.
Molt bé.
També ens farem ressò d'un altre tema totalment diferent que heu parlat al llarg del dia d'avui. Milions de dones arreu del món no tenen recursos econòmics suficients per adquirir productes d'higiene femenina. I atenció, perquè a Catalunya unes 2,5 milions de dones podran recollir productes gratuïtament a partir del primer trimestre de l'any vinent a les farmàcies. En parlarem amb la doctora Helena Ferriols del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar.
Molt bé, alguna coseta més que tinguis doncs, allí, sí, que estiguis acabant de cuinar?
Tu que eres trapella de petit, què et posaven per curar-te les ferides?
Alcohol, mercromina, sí.
Doncs
alcohol,
malament.
Alcohol, no?
No, no. Ara diuen els experts, sobretot el doctor expert en infermeria familiar, el senyor Cegri, que malament, aigua i sabó.
Aigua i sabó.
Sí,
i remés.
No et perdis en l'entrevista perquè ens dona
I la ferida oberta.
Sí, efectivament.
Bueno. Ho escoltarem a les 7 de la tarda, a l'interna. Montse Rodríguez, bon programa.
Adéu-siau.
Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa aquí mateix, al migdia, COPE. Que vagi bé.